els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Va, que els propers minuts els dedicarem avui a parlar d'una capacitat dels éssers humans que potser no li donem la importància que es mereix. Parlem de la veu. Que segur que molts vau seguir divendres la final d'Eufòria. A la final, tres dones amb tres veuasses, amb la seva veu i la seva posada en escena, que ens van fer posar la pell de gallina. Com ho aconsegueixen?
Uau, vaja, entrem forts avui.
Espera, Josep Maria. Clar, aquest seria el punt de partida, que m'ha agradat com has agafat aire, perquè això és important, entenc, no? Com s'agafa aquest aire.
Uau.
I és que amb la veu, Josep Maria, no només ens comuniquem, cantem, ens desfoguem, no sé si fins i tot també respirem, i és que el que potser no sabíeu és que implica tot el nostre cos, tant els aspectes físics com ara també els psicològics.
Efectivament.
Professor Vila-Rovira, benvingut.
Molt bon dia.
Què? És que, esclar, aquesta pregunta era tan clau, no?
Clar, aquest és un dels fenòmens apassionants, perquè pensem en la veu només com el suport físic de la comunicació humana, però resulta que, com hem pogut sentir, sents unes veus, sents això, una veu cantant, fins i tot una veu parlada, i en el teu cervell comencen a aparèixer sensacions que no són estrictament informació, sinó que és emoció, és vivència, és record. I això és un fenomen que està connectat amb el nostre cervell més primari. Una dada. Quan érem al ventre de la mare, ja teníem alguna percepció. I una de les primeres percepcions, aproximadament a la vintena setmana de vida intrauterina, és l'audició. I què és el que sent un fetus? Sent la veu de la mare. És a dir, l'empremta cerebral que tenim de la veu de les nostres mares, de cadascú la seva, evidentment, és el que ens marcarà en gran part aquest fenomen emocional de la veu. Aquelles veus que d'alguna manera ens reporten la veu de la mare que sentíem a la seva panxa, ens porten al benestar, perquè justament l'experiència que recordem, no conscientment, però el nostre cos recorda el benestar a dins de la panxa de la mare.
A dins de la panxa, però dius la veu de la mare. Però quantes vegades, no, Josep Maria, va, parla-li, tu.
Sí, però el que li arriba...
Quina és la diferència?
Perquè la veu de la mare corre molt bé per la seva espinada, per la columna vertebral, i arriba de manera més important a l'oïda del fetus que no als sorolls externs. També arriben.
Val, perquè ara molts pares diran, no?
Ah, sí.
Molts
sí.
Tiets, molts avis, de dir, i ara què? Que els
sí,
li parlo?
Sí,
arriba, eh?
Arriba.
Però diferent.
És molt fàcil. Ens tirem a l'aigua en una piscina i algú ens crida des de fora i el sentim.
Sí.
Però el sentim esmorteït.
Un altre nivell.
Exacte. Hi ha, diríem, uns filtres de bandes que ens fan arribar només algunes freqüències, mentre que de la veu de la mare n'arriben unes altres. Quan aquestes queden apreses, i sovint es relaciona amb veus agudes, suaus, dolces, i allò no saps per què, aquella veu, clic, et connecta amb un estat de benestar.
Va seguir la final d'Eufòria divendres?
En dues parts, perquè jo era a França en un congrés de foniatria d'aquests que es fa un cop a l'any i que darrerament no el fèiem presencial degut a la pandèmia, sí. I era el meu primer congrés presencial post-pandèmic.
Total, com va anar això? Com...
Molt bé, molt, sí? molt interessant. Els nostres col·legues francesos treballen, sí, molt i molt bé, i vaig anar-hi, i vaig sempre, però ara hi he pogut tornar a anar presencialment. I vaig poder anar fins i tot, vaig coincidir amb unes alumnes de logopèdia de Blanquerna, que són franceses i que també hi eren, amb el que vaig poder veure els meus mestres més històrics. De fet, hi havia la meva primera professora de veu de la Universitat Francesa de Besançon, la doctora Maria Agnès Foch, hi era, i les meves alumnes. Diríem que tenia el ventall de la meva, wow, vida vocal de professor de veu o de logopeda de veu, la meva primera gran professora i les meves darreres alumnes, i era tothom. Molt bé, molt interessant. I la nit hi havia un sopar de gala, el típic dels congressos, jo vaig plegar d'oreta, perquè a més, en allà a França, sopa d'hora. I vaig vaig sentir una part de la gala, llavors vaig tancar, sí, l'ordinador, vaig dormir perquè l'endemà em tocava treballar, i quan vaig arribar a casa, ahir la vaig veure tota, i vaig poder sentir, i vaig fins i tot vibrar. És curiós que sents les veus, ja saps qui guanya perquè ja m'ho van dir.
Ai, van fer spoiler, ja ho sabíem.
Però igualment les emocions segueixen corrent, o sigui, no és només el concurs, hi ha alguna cosa més.
Hi ha alguna cosa més que ara ens l'explicaràs, perquè què hi ha al darrere d'una veu, què fa que hi hagin veus que ens puguin agradar més que altres, no? O què fa que una veu també ens emocioni, no? Ens trenqui, ens creï alguna emoció dins nostra. Però deixa'm dir que, clar, tu més d'una vegada, recordem que el Josep Maria Vila-Rovira és professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. L'edició passada ens vas dir que hi havia una concursant, de fet, la guanyadora, la Mariona Escola, que és alumna de Blanquerna.
Sí, és alumna de logopèdia. La història és ben maca. Ella ja cantava, ja tocava el violí, té una història musical llarga, i va interessar-se per la logopèdia. Va venir un dia a la facultat i just estàvem organitzant unes jornades de veu artística, on justament analitzàvem fenòmens relacionats amb el món del teatre, el món de la locució i el món de la veu cantada moderna i clàssica. Clar, ella va veure aquell programa i va dir, jo vull fer això.
Jo
era en aquell moment el director del grau i vaig acollir-la amb ella i els seus pares, els vaig ensenyar a la facultat, els vam estar parlant, sí, i clar, la noia va dir, és que és això, jo no vull la logopèdia de les R's, jo vull això, la logopèdia de la veu. I la Mariona, clar, quan ens vam enterar que entrava al concurs, doncs clar, tots la vam seguir molt, molt, molt intensament. La Mariona acabarà ara. De fet, aquests dies està preparant el seu treball final de grau, que també està relacionat amb la logopèdia i la veu, i és una excel·lent alumna i un excel·lent cantant, com va demostrar l'any passat a la primera edició d'Eufòria.
Clar, aquesta primera edició d'Eufòria, divendres passat, la Gim, clara guanyadora, entre altres per cançons com aquesta. Mira, cançó que va interpretar la Gim, aquests somnis entre boires de Sang Traït, jo ets de dir que era la meva guanyadora. La Gim, sí. És que ara queda com sí, clar, no? Perquè, no, sí. A veure, jo volia que guanyés, jo ho dic ara, a la Sofia.
Mm-hmm.
Per mi, la Sofia era la meva clara guanyadora, tot i que... Clar, perquè ara en parlarem, no? De per què hi ha això, que t'agradin unes veus més que altres, no? Perquè jo no sé com analitzaries la veu de la Gim, perquè, dèiem, han arribat a aquesta final d'Eufòria tres veus, tres grans veus, mm-hmm, però diferents entre elles, no?
D'entrada, tenim un... Eufòria és un magnífic exercici de versatilitat vocal. Mm. És a dir, els coachs, els entrenadors, els professors de cant i qui munta el producte, ja s'encarrega de posar els concursants en diferents tessitures per veure si realment poden respondre a totes. I a vegades veus com uns estan més confortables en un lloc i no tan confortables en uns altres. Probablement la gym s'ha emportat una part del vot per la persona, per l'autenticitat. Perquè cantés gairebé el que cantés, les dues peces, era ella. En canvi, potser en alguna de les altres concursants, també ho has dit molt bé, amb unes bauasses, en algun moment tenies la sensació que estaven cantant una peça que no era, no se la feien seva o no acabava de ser la seva veu. Això és molt complicat, perquè, clar, cada artista va triant el seu estil i el seu estil està en relació a les seves capacitats vocals, a la seva sensibilitat artística i, en part, a la seva manera de ser. De fet, en aquesta peça sentíem un timbre lleugerament tensat, intencionadament tens, una mica gairebé rocker, no un rock and roll, puro.
Sí, bueno, ella es defineix, no, amb aquest estil.
És que ella és rockera. És que ella és rockera. Clar, probablement en aquesta peça es va sentir molt a gust i en la següent, que em sembla que era una Anastàsia que cantava.
Sí, la cançó final.
Exacte. Allà també estava còmoda. Que potser a algun altre li va tocar alguna peça que no s'hi van trobar tan bé. O sigui, jo crec que en el conjunt del concurs hi ha un forçat espectacle de portar en els concursants a territoris on no estan tan còmodes i dels que se n'han de sortir.
T'haig de dir una cosa, ara tu dius que se n'han de sortir, perquè la gym, concretament, o sigui, nosaltres, a veure, el punt de partida és la final d'Eufòria, ara amb el Josep Maria volíem dedicar-li sobretot al poder de la veu, no? Uh-huh. Més enllà de la veu, però sí que m'agradaria compartir amb tu, perquè la gym és una artista que ha anat evolucionant i personalment et dic que m'agradava més la gym fora del seu estil rocker, sinó en la tessitura de mira, va haver una interpretació que va fer de Mecano, diria.
Sí.
No sé, no, perdona, no era Mecano, era el No Controles, ara no sé, no, és de...
L'Anna Torroja.
Anna, sí.
Però fora de Mecano.
Però fora de Mecano. Ai, no, ara no me'n recordo el nom de l'artista del No Controles. Bé, ara ho busquem, però en tot cas, aquesta gym va ser meravellosa.
Sí, perquè s'hi va poder trobar, però ella també explicava en el programa els esforços i pujades i baixades que havia hagut de fer per anar-se adaptant a tot. I quan surti, és a dir, a partir d'avui dilluns, haurà de construir el seu model vocal i el seu model d'artista. I s'hi haurà de sentir còmode. Però, clar, això és el concurs, és portar-los a llocs diferents i, no sé, i el Remena Nena...
Oh, clar. Fantàstic, de l'Alexia, per l'amor de Déu.
Clar, però...
Fantàstic, aquest moment, sí. Vicky Larraz, Vicky Larraz. És que sempre em passa, sempre em passa amb aquesta cançó, que sempre la... Sí. Penso que és de Mecano i no és de Vicky Larraz, amb Ole Ole.
Per exemple, aquí va la peça aquella del Josmar.
El superfort.
Clar. Com agafes aquella
Sofia.
Peça? Exacte. I la reconstrueixes.
Totalment.
Te la fas teva i acaba sent una altra cosa. Però, clar, això és un gran exercici per l'artista i per l'equip de producció que ha d'adaptar...
Ha de veure com s'encaixa això. Però què fa que diem que una persona... Té bona veu, aquesta persona?
Uau, aquí hi ha molt de cultura. Jo abans he començat amb una explicació molt biologista. Sabeu que quan vinc aquí m'agrada sempre tirar mà una mica de la biologia, del cervell, del sistema nerviós, i després anem cap a la cultura i cap a l'aprenentatge i cap a la tècnica. Més enllà de la biologia, que també influeix, diríem, deixa'm posar l'altre contrast. Quan naixem, per acabar la historieta de la vida intrauterina, resulta que quan naixem, de sobte passem a sentir de tot. I aquella protecció que ens feia el líquid amniòtic se'n va i passem a tenir un impacte sonor terrible.
Brutal.
Exacte. Clar. És allò que alguns parlen del trauma del naixement, o sigui, un cos que està submergit en un líquid calent, que no nota ni la gravetat, amb la llum esmorteïda, perquè li entra molt poca llum, li arriba molt poca llum a dins la panxa, i amb els sons molt suavitzats, de sobte nota el pes de la gravetat, la sequetat de l'aire, la, l'impacte de la llum de les sales de part i el soroll i el so en general que hi ha en el món. Aquest impacte és molt dur. Les primeres veus que sentim també ens impactaran i ens poden impactar també de manera negativa i vincular-hi un cert malestar. Anem construint el cervell auditiu a base de les experiències i les anem relacionant. Allò que, quan estic bé, la veu que sento és la que m'agrada. En canvi, quan estic malament, la veu que sento em va generant. I això acaba fent que les veus rogalloses, apretades, dures, en l'orella, a l'oïda del nadó, sonen malament i s'associen a malestar. De fet, els personatges dels contes més petitons, de quan són molt petits, els bons tenen unes veuetes molt dolces i els dolents són els que s'arrosseguen i que tenen la veu així. I tot això acaba construint un món dual, simple, que després tots anem matisant i tots anem controlant i tots anem evolucionant, de tal manera que pot acabar agradant-me una veu trencada. I diries, oh, quina relació té? Doncs perquè després, culturalment, cadascú es va construint el gust en funció del que sent, i a un li agrada el gregorià i li agrada la lírica més dolça i el lied Schubert, de Schubert, i a un altre li agrada la veu harsh del heavy metal.
Escolta'm una cosa, els logopedes, vosaltres podeu conèixer grans trets de la personalitat d'algú a través de la seva veu?
No. Això és fer fantasia i no, jo, des de la ciència, no ho compro. Ja està, no ho compro. Ara bé. Fem-ho diferent.
Va.
Qualsevol de nosaltres no es fa una imatge física, caracterial, dels altres només sentint-los per la veu. Els teus oients et coneixen i només t'han sentit, s'han construït, es diu l'acusmatització, aquest fenomen, han construït una imatge de tu i el dia que et veuen en físic diuen, ai, t'imaginava més no sé què. I diuen, ets que ets molt maca. Dius, si no la coneixes, coneixes a la periodista que està locutant. Però ens construïm tots una imatge. De fet, només amb un hola. O abans amb el telèfon que dèiem, digui'm. Tu amb aquell digui'm ja sabia si aquella persona era vital, si estava avorrida, si estava cansada, si estava malalta.
El to.
Exacte.
Total.
De fet, els psiquiatres identifiquen el tipus de veu amb certs trastorns. Ara, ningú diagnostica per la veu una malaltia psiquiàtrica, ni ningú pot fer un mapa caracterial a partir d'una mostra de veu. Tot això és fantasia, però té una base de funcionament. Però d'aquí a dir que sentint la veu sé com és la persona, això és un farol.
Això és un mite, farol. És un fals mite. No? Josep Maria, clar, és molt interessant el tema també perquè durant la gala de divendres d'Eufòria sí que dèiem, jo crec que era l'Alèxia, que va haver-hi, quan ja sabia que era la tercera finalista, la tercera, diguéssim, en el rànquing, ella tremolava, li va tremolar la veu i ella ho va dir, de l'emoció, no? És obvi, no?
Sí, ho hem viscut tots.
I ho hem viscut tots, no? Com es treballa aquest moment? Perquè tu dius, ho hem viscut tots i es pot aplicar en qualsevol àmbit de la nostra vida quotidiana, no? Tens algun problema emocional o alguna notícia i de cop i volta, mira, nosaltres mateixos has de donar alguna notícia que et pot transcendir personalment o emocionalment. Com això es pot treballar? Es pot arribar a treballar aquesta...
El primer que cal és entendre-ho. És normal, és lògic, la veu la fabriquem bàsicament, abans ho has dit molt bé, amb tot el cos, però especialment amb la respiració i amb les cordes vocals, els plecs vocals, que estan en una zona altament influïda per al sistema vegetatiu, que això vol dir el sistema nerviós que respon a les situacions d'atac. Quan em sento atacat, quan tinc por, quan veig que les coses no em van bé, hi ha una resposta del cos que augmenta la pressió sanguínia, el ritme cardíac, la respiració, i augmenta la tensió en la zona del coll. Aquella expressió popular de se m'ha fet un nus a la gola...
Ui, tant, sí.
No, no és que la corda vocal dreta i l'esquerra facin un nuset. No.
Facin un embolic.
No, 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 les cordes estan al seu lloc, però augmenta però... tant la tensió muscular que no et surt la veu et tremola, et fallen els músculs,
sí.
I això és el que sentim quan algú dius... Ai,
aquí ha passat alguna cosa.
Què li passa que li tremola la veu? Per què li ha fallat la veu? Per què no li surt? Per què a vegades un gallet, una cosa així...
Sí.
I dius, per què? Ara per què? Això és un producte de l'estrès. Un cop ho sabem, com podem gestionar l'estrès? Generalment anticipant-lo.
A veure.
Anticipant què ens passarà. I quan sabem que això ens pot passar... El nostre cervell cortical, el nostre còrtex cerebral, envia unes ordres més potents que el cervell emocional. Diguéssim que tenim dos cervells que treballen alhora i els dos tenen neurones, feixos de neurones, que toquen la veu. De fet, hi ha una part del sistema nerviós de la veu que ve del còrtex, ve del pensament, però hi ha una part que ve per la via de les emocions i directament... Per una zona de l'amígdala, és igual.
Sí,
una zona
no entrarem,
del cervell,
però...
No, cal. Però què passa per allà? Si tu deixes que aquesta via més emocional estigui activada perquè no actives la via cognitiva, via racional, és més fàcil que et passin coses. Si tu dones unes bones ordres cognitives i frenes l'emocionalitat, poses distància, serà més fàcil controlar-ho. Més fàcil. El cos, per sort, el cos a vegades ens traeix. I a mi m'agrada, a mi m'agrada que el cos a vegades... Ai, mira, li seria notat que no sé què. Clar, som humans.
Part també d'aquesta naturalitat,
som
no?
Som humans, sí.
I d'aquesta autenticitat.
Deixa'm estirar una mica el fil i me'n vaig cap al teatre. Ara surto del cant. En el teatre, l'autenticitat està a vegades en permetre que la via emocional actuï.
Clar.
Perquè si em vaig un dia al teatre i em trobo un actor que em recita el text però no hi col·loca emoció, no me creo nada.
Bueno, mira, Josep Maria, és que anem a parar el mateix.
Exacte.
Vull dir que per un artista, no, i un músic, l'emoció és vital també, no?
Sí.
Perquè si un artista no t'interpel·la...
I això està més enllà de la estricta tècnica. Hi ha un posar-se dins de... la peça dins del paper, dins del que vols dir. I això, ara deixa'm fer un salt mortal i te'l tiro cap a tu, està fins i tot en la locució de notícies. Una notícia plana, l'audiència ni la sent ni la processa. Una notícia viscuda passa a ser una notícia que arriba a l'audiència.
Doncs mira, esperem que almenys nosaltres haguem arribat avui al missatge. Parlarem un altre dia, és molt interessant.
Quan vulgueu.
Josep Maria Vila Rovira, tercera edició, d'Eufòria?
Sí.
A veure si en aquesta edició hi ha algun concursant, algun alumne de Blanquerna.
A veure.
Sempre és un plaer escoltar el professor de Psicologia i Logopèdia de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Avui ens ha ajudat a entendre que hi ha més enllà de la veu la importància que es mereix quan parlem de la veu. Cuida't moltíssim.
Igualment.
Bona setmana.
Igualment, gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.